El perfil tipus és el d'una persona d'entre 70 i 80 anys que té un pis en propietat però uns ingressos limitats que en molts casos no li arriben a final de mes. Les tres fórmules que ara us expliquem es fan amb escriptura pública i intervenció notarial.
Opció 1. La nua propietat.
Aquí la persona es ven el pis, però en conserva tots els drets fins que mor o mor la seva parella, segons es pacti.
Imaginem una parella de persones grans, doncs fan això, venen amb una persona que tingui aquest interès la nua propietat i elles conserven l'ús de fruit mentre visqui l'última de les dues. Què vol dir això? Vol dir que aquestes persones rebran uns diners per la venda de la nua propietat, per tant, millorar la seva situació econòmica, tenen uns recursos. El pis el continuaran gaudint com fins ara. Si haguessin, per exemple, d'anar a una residència, doncs el poden posar en lloguer i ells cobrarien el lloguer. I només és que quan mori a l'usufructuari o a l'últim dels dos, si és un matrimoni gran, amb l'exemple que havíem dit, doncs aquest ús de fruit s'extingirà, no passarà als seus hereus, sinó que tota la propietat ja quedarà pel senyor que els ha comprat en el seu moment la nova propietat, que esdevindrà no propietari.
Pel que fa als diners que es cobren.
Jo aconsellaria, si fes d'advocat d'algunes persones grans que volguessin fer això, que evidentment venguessin el comptat, o si opten per rebre uns terminis, que potser també els hi va bé cada mes rebre un termini, evidentment és una compraventa, s'ha de fer una escritura pública, i hauria que garantir de manera sòlida què passa si ens deixen de pagar. Aquesta seria la dificultat que poden tenir els pagaments en terminis, no?
La nua propietat s'ha disparat els últims anys. L'avantatge d'aquesta modalitat pel venedor és que deixa de pagar l'IBI, les derrames extraordinàries i redueix el rebut de l'assegurança. Pel comprador, suposa un bon negoci perquè els pisos es venen amb descomptes importants que poden arribar al 40%. Tot i que és una bona solució entre familiars, aquesta opció cada vegada desperta més interès entre grups d'inversors i inversors privats.
Opció 2. La renda vitalícia.
Actualment és la fórmula que està més de moda. La persona cedeix la propietat del seu pis a canvi de cobrar uns diners cada mes o cada trimestre fins que mor. Les entitats financeres n'ofereixen perquè el surt a compte.
Això és una figura que es fa molt i que interessa sobretot amb els compradors. El defecte que li trobo és que els pagaments periòdics de renda vitalícia són baixos.
Per posar un exemple, per un pis d'uns 300.000 euros es podrien cobrar una mica menys de 600 euros al mes. Aquest producte depèn d'un fet aleatori, que és quants anys viurà la persona, tot i que hi ha altres alternatives.
La renda vitalícia pot pactar-se de moltes maneres. Pot pactar-se vinculada a la vida dels beneficiaris, pot pactar-se vinculada a uns anys determinats. Imagina't que establim pagament de renda vitalícia a 20 anys i els beneficiaris moren als 12. Doncs aquests 8 sí que continuen transmetent aquest dret amb els hereus, però si no s'ha pactat una altra cosa, s'ha vinculat a la vida, que és el normal, i moren, diguem, relativament aviat, doncs efectivament aquí el que tindríem, que és que l'adquirent del bé tindria un gran benefici.
Opció 3. La hipoteca inversa.
Va tenir molt d'èxit als primers anys de la crisi. L'avantatge d'aquesta fórmula, que també es contracta amb una entitat financera, és que la família no necessàriament perd el pis.
El diferenciem de la renda vitalícia amb que aquí no hi ha cessió de la propietat. El que faig és que jo mantinc la meva propietat, de manera que quan em moro la transmeto als meus hereus, però hi ha una hipoteca. I aquesta hipoteca és inversa, en el sentit que jo cobro per tenir aquesta hipoteca. I, per tant, tinc uns diners, que la garantia d'aquests diners és casa meva o el meu pis.
Un cop l'afectat mor, els hereus tenen diferents alternatives.
Tenen dues possibilitats, i una és redimir el pis pagant el que s'ha rebut de l'entitat bancària. Si no, l'entitat bancària es fa amb l'immoble i ja està. Obtenim la mateixa finalitat, és a dir, que les persones grans tenen un finançament addicional o principal, que és el que busquen, i en canvi des del punt de vista dels hereus, els hereus poden rebre l'immoble i tenen l'oportunitat de pagar la hipoteca, fer-lo seu, no? Jo diria que d'aquestes tres fórmules, des del punt de vista això de la planificació successòria, doncs a mi podem convèncer més aquesta última.
En definitiva, tres opcions que sempre són un bon negoci per al comprador, però que també poden ser interessants per al propietari si deixa ben lligades les condicions i s'assegura la solvència del pagador.